tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del Ràdio Balaguer.cat. Moment de saludar el Jordi. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Jordi, avui fa sol i hem dit que parlaríem del temps, potser, perquè una setmana supertranquil·la. Es nota que la gent està de vacances.
Sí, estem de vacances de Nadal, o almenys alguns hi estan, i per tant hi ha poques novetats.
Doncs alguna novetat sí que hi ha. Hi ha hagut una gran presentació de Xiaomi i també hem de parlar del CES Las Vegas perquè les coses pinten malament.
Sí, davant de l'augment del coronavirus, sembla ser que les grans companyies s'estan donant de baixa d'aquesta fira.
Doncs ja veurem com acaba tot plegat, ja veurem també com li va al Mobile, que és el següent i que va ser el primer a patir per la pandèmia i possiblement aquest any tornarà a patir.
Sí.
Doncs veurem, ara ho explicarem, tenim aquests temes, tenim altres temes, entrem en matèria, us anem explicant, ja veureu, en un programa avui gens dens, és un programa que hi ha el que hi ha i anirem fent poc a poc. Bé, doncs entrem en matèria, com dèiem, avui la música li posen el DJ Anders des de Dinamarca. Amb ell anirem escoltant música de fons i us anirem explicant, doncs, en principi, el que entrada hauria de ser una mala notícia. Per què? Doncs perquè aquesta setmana ha hagut un munt d'empreses que han anat dient que no aniran presencialment al CES de Las Vegas. Entre elles, les últimes a confirmar-ho han estat noms com Amazon, Meta, lo que és Facebook, i Twitter.
Sí, sembla ser que això del coronavirus és un no acabar mai, o no s'acabarà mai més. Quan semblava que ja ho teníem coll avall i la pandèmia anava remetent, doncs bé, sembla ser que ha tornat amb molta força i els contagis no paren d'augmentar. Per aquest motiu, companyies com Amazon, Facebook i Twitter ja s'han donat de baixa de la fira CES Las Vegas, que s'havia de celebrar aquest gener del 2022.
Bé, de fet, aquestes notícies d'aquesta setmana han sigut aquests, però la setmana passada ja n'hi havia hagut alguns altres que s'havien donat de baixa aquests noms i podem sumar noms com Pinterest, Nvidia, és que n'hi ha moltíssims.
Twitter, també fins i tot Google, Intel, bàsicament els peixos grossos.
Doncs són fins a 40 les empreses que s'han donat de baixa i totes diuen el mateix que havien afirmat en anteriors fires, de que no volen exposar els seus treballadors.
Ni més ni menys. Sembla ser que de moment companyies com Samsung o Qualcomm estan mantenint la seva assistència a la fira, però com han nomenat moltes altres, ja han dit que no hi aniran. Lo més curiós de tot és que segons el CEO del CTA, de l'organització de la companyia que organitza el CES Las Vegas, ha anunciat que les companyies que s'han donat de baixa no és per motius de coronavirus, sinó per motius d'escassetat de xips. Cosa que crida l'atenció quan companyies com Pinterest, Twitter, Amazon, Facebook, etc. se donen de baixa, que no havien de comercialitzar cap producte.
Sí, són companyies, com dèiem, que no venen mòbils ni venen cap producte i diu que es donen de baixa a Las Vegas, no sé. Potser, no sé, qui pot afectar l'escassetat de xips a Twitter, per exemple.
Res. Ni a Pinterest, ni a Facebook, ni a Amazon.
Doncs, com veieu, la fira intenta sortir-se'n com pot i de moment continuen endavant i diuen que sí, que la faran. Hi ha companyies com LG que està presentant ja coses fins i tot abans d'anar a la fira. Sembla que s'ho prenen moltes ganes, però quan hi ha més de 40 i algunes d'elles, les més grans, han caigut, no ho sé, Jordi.
Veurem la viabilitat de la fira, si és possible realitzar-se, però ens haurem d'esperar uns dies per tindre les notícies definitives.
De fet, no podem esperar gaire perquè la fira comença el dia 5, o sigui...
Sí, pocs dies, abans de Reixos. El més curiós, el problema que pot vindre després és, com hem dit, el Mobile World Congress, que és al finals de febrer.
Doncs veurem tot plegat com evoluciona, nosaltres us ho anirem explicant i si més no recordeu que aquesta fira ja tenia previst, de fet, com totes les fires que s'estan fent ara, tindre un apartat que fos online. Com a mínim, si la fira continua endavant, aquest online sí que es farà i moltes coses que s'estan esperant. Recordem que aquí s'havien de veure presentacions també de Samsung interessants, doncs aquestes sí que es faran. Samsung havia de presentar el mateix primer dia el seu S21 FE. Aquestes potser sí que ho faran online, veurem tot plegat com acaba.
Sí.
Anem a parlar de processadors, anem a parlar d'Intel perquè s'han portat una bona notícia. Ha presentat nous processadors de la sèrie 12, en aquest cas no parlem de topalls de gama, sinó que parlem dels processadors que molta gent acabarà comprant perquè són els de gama d'entrada, i després d'haver-los presentat i de fer les primeres proves, doncs es situen en rendiment per sobre dels equivalents d'AMD.
Sí, sembla ser que tenim bones notícies pels nous processadors de la nova gamma d'Intel, els i3, 12100 i 12300, que sembla ser que estan obtenint bons resultats de rendiment.
Doncs Jordi, una de les pors d'Intel, perquè recordem que si Intel sempre havia sigut segell de qualitat i d'anar al davant, últimament teníem aquests problemes de que era treure un processador i AMD dia, jo ja el tinc al mateix rang de preus i tan eficient o més.
Sí, correcte. AMD cada vegada li està minjant més quota de mercat a Intel, però sembla ser que Intel s'està espavilant i està traient uns bons processadors. A més, aquests que hem anomenat, els Intel i3 12100 i 12300, juntament amb l'Intel i5 12400, són processadors de gamma mitja. Bàsicament la gamma on més processadors es venen.
Uh-huh. Doncs uns processadors, com dèiem, recient sortits al forn, és la gamma 12, ens hi hem d'acostumar, serà la gamma que es vendrà sobretot aquest any 2022, si és que hi ha xips suficients per a equipar equips, i ens haurem d'acostumar amb aquesta guerra, Jordi, una guerra que al cap i a la fi, com diem sempre, beneficia a l'usuari, no?
Ens beneficia als usuaris, bàsicament que a l'hora de comprar tenim més opcions i millors preus.
I us volem parlar tot seguit d'un ordinador portàtil. És un ordinador portàtil d'una marca no gaire coneguda, és una marca xinesa. Algú potser li sona que ho haurà vist en alguna d'aquestes botigues algun dispositiu, és Chewy. I algú dirà, i per què comenten una marca tan poc coneguda i d'un ordinador tan poc habitual, potser fins i tot de trobar aquí? Doncs perquè ha sigut el primer portàtil que ens ha arribat amb la pantalla foradada per ficar-hi la càmera.
Sí, una cosa habitual que trobem amb els mòbils, però per primer cop ho veiem amb un portàtil. És un portàtil amb un nom com a mínim una mica estrany, que és Chewy MiniBook X, i com diem, és el primer que porta la webcam integrada dintre de la mateixa pantalla, amb un petit forat.
Si teniu qualsevol portàtil per casa, haureu vist que la webcam normalment li posen al marc. I amb un mòbil hi ha molta gent que té queixes a vegades quan la webcam està justament a la pantalla perquè a vegades cau justament al forat on hi ha d'haver la pantalla, on hi ha d'haver la webcam, i cau alguna icona, alguna cosa que nosaltres hem de fer anar. Doncs amb un portàtil pot ser molt desagradable, això no ho sé.
Sí, bueno, però en tot cas els motius de tot això és per aprofitar al màxim els marcs dels portàtils, fer-los sense marcs i per tant aprofitar al màxim el tamany de les pantalles.
Doncs veurem, és un experiment, veurem com acaba. La càmera de fet no està centrada ni tan sols al mig, sinó que està una mica així com apegada a la cantonada esquerra, tampoc no és una càmera que estigui centrada. Suposem que han calculat de que ficar-la al mig podia molestar per més coses, encara no sé en què s'han basat, però de totes maneres a l'esquerra hi ha coses a vegades també, a la barra de dalt de tota l'esquerra.
Sí, comentau-vos també una mica les característiques d'aquest portàtil, d'aquest Chewy MiniBook X. És un portàtil que ve equipat amb una pantalla de només 10,8 polzades, sí, sembla més un tablet que un portàtil, i a part d'això té una resolució de 2560 per 1600. Correcte.
Estem parlant d'una pantalla 2K i estem parlant d'una pantalla que ve dins un portàtil amb aquesta mida que és convertible, o sigui, pot funcionar de fet com si fos una tauleta.
Rota de 360 graus. A part d'això, porta un processador Celeron N4000 i 12 GB de memòria RAM i 512 de emmagatzematge.
Doncs no és un mal portàtil, és una marca xinesa, el seu preu és també econòmic, no és un preu molt disparat.
Rondarà els 600 euros.
Però ja veieu que tampoc és un topall de gamma. Potser, Jordi, han optat per ficar-li la càmera així perquè ells mateixos ja ho venen com una mena de portàtil tablet. No és exactament un portàtil com esperaríem de tota la vida. Serà una tendència o no serà una tendència? No ho sé. De moment és el primer i nosaltres ho hem volgut comentar per aquest motiu. Dèiem al principi del programa que un dels que han fet gran presentació justament va ser ahir, va ser Xiaomi. I, de fet, si esteu una mica al cas de les noves tecnologies de les xarxes, el que ha eclipsat tota la presentació és el Xiaomi 12, un mòbil. Però a partir d'aquí nosaltres també comentarem altres coses que es van presentar ahir. Comencem, però, pel plat fort, que és el mòbil, Jordi.
Sí, us presentem el mòbil més potent de Xiaomi fins a la data, el Xiaomi 12 Pro. Com veiem, han eliminat la nomenclatura Mi, que anava entre Xiaomi i el número, i ara s'anomenen tots els mòbils més potents de Xiaomi, Xiaomi 12 Pro, a ser que és de Xiaomi 12 i res més.
Doncs Jordi, diem que, o dies que és el mòbil més potent de la gamma i ara explicarem una miqueta tot el que porta.
Sí, porta el nou processador de Snapdragon, de Qualcomm, el Snapdragon 8 generació 1, el més actual i més potent fins a la data. A part d'això, ve equipat amb una càrrega ràpida d'uns impressionants 120 watts. Amb uns 4.600 mAh el converteixen en una bateria que tan sols es cargarà en molts pocs minuts.
Recordem que alhora que han presentat el Xiaomi 12 Pro, han presentat el Xiaomi 12, i aquí hi trobem una de les principals diferències, perquè el que no porta la cueta Pro, aquest només porta càrrega de 67 watts, eh?
Sí, amb la càrrega ràpida es redueix força.
Bueno, aquest és un dels canvis, eh? Hi ha algun canvi més, si esteu pendents veureu que hi ha algun canvi més.
Sí, a part d'això tindrem dos opcions, de poder-los comprar amb 8 o 12 GB de memòria RAM i una memòria interna de 128 o 256.
Això seria per a tots, eh? Les opcions aquestes de compra són tant per al Pro com per al no Pro. A part d'això veiem que porta, bueno, les últimes tecnologies que es podria esperar, des de Wi-Fi 6, 5G, NFC, Bluetooth 5.0... El lector d'empremtes està a la mateixa pantalla, no cal ficar el dit per la vora ni al darrere. O sigui, en aquest aspecte, això sí que és compartit a tots dos. On també hi ha canvis és a la càmera.
Sí, trobarem una triple càmera amb gran angular i zoom òptic en tots dos models. Encara que el Xiaomi 12 Pro tindrà sensors més grans i de molta més resolució.
Doncs pel que veiem, pel que fa a les càmeres, tenim un sensor principal de 50 megapíxels amb abertura focal 1.9, i una mida de 1.56, acompanyat d'un gran angular de 13 megapíxels i un zoom òptic de 5x, o sigui, tenim 5 augments de zoom òptic amb macro. Aquest seria el model bàsic. Anem ara a veure el Pro.
Sí, el Pro encara es posa més seriós i amplia el sensor de teleobjectiu a 50 megapíxels, amb un zoom més lleuger de 2x. I la seva gran angular també ofereix molta més resolució, aconseguint els 50 megapíxels.
Doncs 50 megapíxels, com dèiem, tant el teleobjectiu com a el gran angular. Déu-n'hi-do, Jordi, tot i que hem perdut una mica de zoom, per això?
Sí, les càmeres frontals també difereixen i amb 20 megapíxels el Xiaomi Mi 12 i 32 el model Pro, les selfies, les càmeres de selfies.
Doncs ja veieu que de càmeres tampoc va mal calçat, aquest terminal, tant el Pro com el que no és Pro, eh? Doncs un altre fort és, a tot plegat, la pantalla, perquè tenim una pantalla AMOLED de 6,2 polzades amb resolució Full HD a 120 Hz, i aquí ve un dels grans sorpreses, perquè sabeu que hi ha una companyia que es diu DisplayMate que puntua les pantalles, igual que hi ha la companyia que puntua les càmeres, n'hi ha una que puntua les pantalles.
Sí, doncs sembla ser que aquesta companyia li ha donat amb aquest nou Xiaomi 12 la millor puntuació, A+. Per tant, és considerada una de les millors pantalles que podrem trobar al mercat per a mòbils.
Com ho han fet això? Doncs a part de portar un Gorilla Glass Victus, veiem que porta fins a 16.000 nivells de brillantor per ajustar. I a part tenim, bueno, tot el que puguem buscar, una profunditat de color de 10 bits, bueno, el que esperaríem d'una pantalla topall, no, Jordi?
Sí.
Doncs ara ens faltaria saber una mica el tema de preus, tot i que recordem que si és una presentació recent treta encara no tindrem preus a nivell europeu.
Sí, tot sembla ser que encara no tenim els preus i rondarà entre els 500 i 650 euros.
Doncs aquests serien preus al canvi. Potser després, quan arribin aquí, acaba picant una mica més. Però parlaríem d'entre 600 i 700 o 800 euros, depèn del que escolliu. És el buc insignia, és el topall de Xiaomi.
Sí, el mòbil més potent que trobarem aquest any.
De totes maneres, amb altres companyies, mòbils amb unes característiques similars, ni imaginar, per 700 o 800 euros ens n'hauríem d'anar molt més.
Sí, sí, realment el preu, si porta totes aquestes característiques a només 5 o 600 euros, és molt econòmic. Porta una pantalla increïble, bona càrrega ràpida, bones bateries, bones càmeres, millor processador.
Doncs veurem, Jordi, veurem quan surti aquí al mercat d'aquí a quin preu acaba arribant. De moment, això és el que ens ha presentat Xiaomi amb el seu 12 i 12 Pro. I com dèiem, aquesta presentació ha eclipsat altres cosetes que ha presentat Xiaomi. No n'hi ha cap que sigui tan gran bandera, però nosaltres li farem una breu repassada a totes. La primera ha sigut nova generació de tauletes, les Tab 5 Pro.
Sí, estem davant d'un Nadal on costa molt aconseguir tabletes, però igualment els fabricants continuen presentant tablets. El Xiaomi Tab 5 Pro és un nou tablet de Xiaomi amb una pantalla LCD de 11 polzades i arribant a resolucions de 2.560 x 1.600 píxels i 120 Hz de freqüència. Processador Snapdragon 870, so envolvent de 8 altaveus i bateria de 8.600 mAh, amb càrrega ràpida també.
Doncs Jordi, veiem que una tablet amb 8 altaveus tampoc és habitual, o sigui, parlaríem d'una tablet topall de gamma, eh?
Sí, sobretot amb molt bones característiques pel que respecta al so, a part de les altres també.
Doncs, a més, es podrà aconseguir en diverses configuracions i tenim preus al canvi, novament, perquè recordem que s'ha presentat a la Xina, això.
Sí, tindrem aquest Xiaomi Tab 5 Pro, el tindrem amb 6 i 128 de magatzematge per uns 347 euros, amb 6 de RAM i 256 de magatzematge a 389 i 8 GB de RAM i 256 de magatzematge a 430.
Doncs ja veieu que els preus tampoc són molt disparats pel que serien preus d'algunes tablets de gamma alta. Lògicament, per molt que sigui xinès, no són tablets que surtin a 150 euros. Més coses que ens ha presentat. Ens ha presentat també el Xiaomi Watch S1.
Sí, Xiaomi ha presentat també el seu nou smartwatch de gamma alta amb un vidre de safir per resistir encara millor els ratllats. La seva pantalla és de 1,43 polzades, recordem que és un rellotge, amb una densitat de polzades de 325 punts. Resolució de 466x466 i tecnologia AMOLED.
Ja veiem, Jordi, que és un rellotge top de gamma per tot el que ens has estat explicant, eh?
Sí, a més, compta amb un mode especial de seguiment esportiu amb l'opció d'escollir fins a 117 esports diferents.
Jo no sabia que n'hi hagués tants.
No, pues, segurament el nostre el trobarem. Té una resistència a l'aigua de 5 atmosferes i el rellotge està acabat amb acer inoxidable de 316L. La bateria pot durar fins a 12 dies d'ús normal i podem arribar fins a 24 dies en mode llarga durada.
Veiem que fins i tot té un mode esportiu. El mode esportiu dura 30 hores. Suposem que fa un ús molt intensiu de tots els sensors que porta. Doncs, Jordi, com podeu veure, un rellotge topall de gamma, tornem a parlar de que, per molt que sigui d'una marca xinesa, no serà econòmica.
No serà econòmic, però tampoc és desorbitat, ja que els 152 euros el converteixen en un model més que assequible.
I a més, hi ha l'opció d'escollir-lo amb corretja de cuir real. Aquest puja una mica més, puja uns 10 o 15 euros
més. Sí, els 166.
Una altra proposta que ens han presentat són els Mi True Wireless 3 i 3 Pro. Parlem d'auriculars.
Sí, parlem d'uns auriculars sense fils i de gamma alta. Els Mi True Wireless 3 tenen cancel·lació de soroll de 40 decibels i una bateria que dura fins a 7 hores per carregar, i 32 amb el mateix estoig.
Recordem que l'estoig també carrega els auriculars, eh? No és cap invent novedós, això.
Sí, sí, ja ho han presentat altres fabricants i bueno, és una opció molt, molt interessant. A part d'això, té carga sense fils i ens ofereix resistència IP5UV, ideal per usar-los com a auriculars esportius i fins i tot sota la pluja.
Doncs el preu no és desorbitat tampoc, no és un preu extremadament alt, però uns auriculars que veiem que porten de tot, eh?
Sí, costaran uns 69 euros, aquests Xiaomi, el Mi True Wireless.
També tenim una versió Pro.
Sí, la versió Pro rondarà els 97 euros i té so espacial de 360 graus.
Doncs aquesta és la gran diferència, podríem trobar entre uns i els altres. Dins de totes les seves presentacions també ha presentat un altre dispositiu. En aquest cas parlem d'un dispositiu que són dos aparells, un per connectar al nostre ordinador i l'altre per connectar amb una pantalla allà on vulguem, i és una espècie d'emissor, per veure el nostre ordinador allà on faci falta. Algú dirà, a mi no em fa falta això perquè ja m'ho faig d'altres maneres. Doncs a algú li faria falta i és el Mi Pai Pai.
Sí, us parlem d'un còmode projector sense fils que permet enviar imatges sense cables a resolució de 4K fins a 30 frames per segon. A la presentació, Xiaomi ha destacat com a l'ús principal d'aquest projector les oficines. Bàsicament, si volem fer presentacions en sales on no tenim el cable passat.
Doncs és una altra de les novetats, com dèiem. De fet, ja existia un dispositiu d'aquestes característiques, però aquest el que han fet és actualitzar-lo perquè arribi a 4K. Sí. El que tenien abans era Full HD. Preu d'uns 69-70 euros també, per
sí,
aquest dispositiu. I finalment, una altra de les presentacions que ha fet Xiaomi és la seva nova plataforma per la llar, una més. Aquesta es diu MIUI Home.
Sí, Xiaomi ens ha presentat una nova plataforma per a la llar intel·ligent anomenada MIUI Home, amb la qual vol integrar el seu ecosistema intel·ligent. Aquest sistema pot reconèixer tots els dispositius smarts de la llar, oferint interconnexió i multitud de maneres de controlar-los. Inicialment ara està disponible als altaveus intel·ligents de 8 polzades de Redmi i el mateix Xiaomi.
Doncs una mica el que seria fent el de l'Alexa, no? Els dispositius Echo amb l'ecosistema Amazon, tenim l'ecosistema Google, tenim l'ecosistema d'Apple, ara tindrem també el de Xiaomi.
Sí, ni més ni menys. Bàsicament ens apropem cada vegada més cap a la llar intel·ligent, on tots els aparells de la casa tindran internet i podran ser controlats.
Altre tema, Jordi, si serà molt intel·ligent, perquè com veiem cada aparell ve amb la seva pròpia plataforma i després a vegades no hi ha manera que s'entenguin entre ells.
Ni més ni menys.
Doncs un mes que entra a la competició, ja veieu, ara també MIUI, també Xiaomi té la seva pròpia plataforma. Anem a parlar d'un altre fabricant, en aquest cas ja no us expliquem res que s'hagi presentat, sinó coses que es van deixant entreveure, coses que potser podem veure al mobile, o si es fa o no es fa. Per exemple, Honor ha volgut treure pit i un altre fabricant més, Honor, com diem, ha deixat veure un vídeo amb un telèfon plegable.
Sí, un altre que s'apunta a la moda dels mòbils plegables. Recentment vam anunciar Oppo i ara sembla ser que també Honor s'apunta amb aquesta moda. Ja són diversos els fabricants que disposen o disposaran en breu d'un mòbil plegable.
Aquest veiem que li han ficat com a nom Magic V-baixa i no ens han ensenyat molt del que seria per dins, però sí que ens han ensenyat una mica l'aspecte.
Sí, aquest Honor Magic 5 incorporarà un processador Qualcomm, Snapdragon 8 generació 1. A més, la pantalla té un disseny de plec en horitzontal, on es pot obrir tant apreciant de manera vertical.
Uh-huh. Doncs veiem que tindrà dues pantalles, una interior de 8 polzades i una exterior de 6,5 polzades.
Sí, a més, s'hi ha vist una càmera com a forat per fer selfies.
Uh-huh. Doncs això és el que s'ha pogut veure en aquest vídeo. De fet, no ens han explicat gran cosa més, simplement han volgut dir, ep, estem aquí, no? Un altre més. Jordi, ja van dir que potser seria tendència de que anirien cap als mòbils plegables. Al principi ningú hi creia, tothom pensava que era un experiment això, però ara tots els fabricants en treuen un.
Sí, bàsicament també vam anunciar fa poquet que Samsung havia destruït o cancel·lat el seu producte Galaxy, bueno, el Samsung Galaxy Note, bàsicament per apostar directament pels plegables.
Doncs sembla que és el que vol la gent, telèfons que es pleguin, i de fet, es veu de tot, aquesta setmana s'ha filtrat també una patent de Samsung, em sembla que era que volien fer un telèfon que es plegava com un acordió i aportava tres pantalles, o sigui que, no sé, al final potser anirem pel carrer i haurem d'anar desplegant, desenrotllant un telèfon.
Déu-n'hi-do.
Anem a parlar d'Apple, per què? Perquè els darrers rumors estan començant a indicar que l'iPhone 14 arribaria ja sense slot per la targeta SIM.
Sí, que ningú es ficó les mans al cap i bàsicament això no vol dir que no podrem utilitzar el nostre iPhone. La nova versió del nou iPhone, que segurament sortirà l'any que ve, doncs és possible que ja no incorporés targeta SIM física. Recordem que podrem demanar a la companyia una targeta SIM virtual i amb això sí que podrem funcionar el nostre mòbil.
Doncs Jordi, això ell, segons el fabricant, ens diu que ens porta dues grans avantatges. La primera és d'estanquitat.
Sí, bàsicament el producte, el dispositiu, el mòbil estarà tancat al 100%. No hi haurà cap ranura.
Clar, no hi ha cap ranura si no hem de ficar cap targeta dins, si no hem de ficar ni SDs ni hem de ficar SIMs, no cal que tingui cap forat per on es pugui colar l'aigua. La segona és de rapidesa. Quan ens volem donar d'alta una companyia, recordeu que ens donem d'alta, no sé que anem a una botiga física que ens fan tot el tràmit i la targeteta allí. Si ho fem per internet, ens hem d'esperar que ens arribi la targeta a casa.
Sí, i bàsicament d'aquesta manera no caldrà.
Uh-huh. Doncs veurem com acaba tot plegat. És possible que surtin, alguns diuen, potser dos models, perquè en certs països això de la SIM no està encara molt implantat, o és possible que directament, ja sabeu que Apple, quan fa un moviment, el fa i amb decisió fins al final, i qui no tingui possibilitat d'accedir a una SIM, pues no podrà comprar un iPhone 14.
Sí, tot i això, avui en dia la majoria de companyies ens ofereixen SIMs virtuals, una eSIM.
Uh-huh. Doncs, de moment és un rumor per això. També aquesta setmana s'han començat a veure les primeres imatges i primeres funcions d'Android 13, que sabem que es dirà tiramisú i sabem que, de fet, la majoria de fabricants tot just estan implementant ara Android 12.
Sí, sembla ser que tornen els noms de pastissos, postres, no?
Sí, sí.
Bueno. Doncs aquest serà el nom en clau de moment de l'Android 13, tiramisú. Un popular pastís que segurament més d'una vegada menjat, i sembla ser, com diu l'Oriol, que encara quan no estem ni acabant de pair l'Android 12, amb molts terminals nous, Google ja treballa amb el 13, com és evident.
I de fet porta algunes, han deixat veure algunes novetats, i n'hi ha una que nosaltres com a catalans ens anirà molt bé. Ara us explicarem, perquè anem a explicar aquesta funció que es diu panlingual.
Sí, el Panlingual és una funció que permet establir ajustaments molt més personalitzats d'idiomes per al sistema operatiu i per a les aplicacions. Amb aquesta nova opció es podrà establir un idioma general a la interfície i els menús, amb l'opció d'establir altres idiomes per les aplicacions. Us explicarem per quin sentit té això.
De fet, Jordi, a vegades trobem gent pel carrer que té algun mòbil i puguem-lo portar en català, el porta en castellà. El porta en castellà per un motiu, eh?
Sí, bàsicament per aquest, perquè si configurem, per exemple, el mòbil en català i una aplicació no té l'idioma català, doncs ens la fiquem l'idioma per defecte, que és anglès.
I això a molta gent se li fa una costa amunt.
Sí, bàsicament l'avantatge que tindrem amb això és que el mòbil el podrem configurar en català i les aplicacions doncs, amb l'idioma que vulguem, doncs, castellà, per posar-vos un exemple.
Doncs és una bona notícia, com diem a nosaltres, ens anirà molt bé perquè hi ha moltes aplicacions que a vegades sí que trobem en castellà però no trobem en català, doncs d'aquesta manera no tindrem aquest problema que jo crec que és un gran error que ha portat sempre Android des de naixement, de que no ens deixes triar això, perquè passava justament el que dius, Jordi, si configurem el mòbil en un idioma i una aplicació no hi és, doncs agafa el per defecte que és l'anglès, i a vegades hi havia gent que dia que em surt tal aplicació en anglès i no l'entenc.
I una millora que es podríem fer encara sobre això és que poguéssim configurar d'una a una cada aplicació l'idioma.
Doncs veurem on acaba aquest panlingual. Recordeu que això són algunes funcions que s'estan entreveient de l'Android 13, però un Android 13 que encara haurem d'esperar. No crec que sigui la setmana que ve que surti.
Ni molt menys. De cara a l'any que ve cap a finals.
Doncs aquesta és una de les novetats que us hem volgut explicar i que, com diem, a nosaltres ens anirà molt bé i, a més, esperem que també potenciï l'ús del català pel que faci més no a la interfície dels mòbils per la gent que no el fa anar per aquest motiu. A banda d'això, també hi ha altres novetats que s'han deixat entreveure, per exemple, alguna novetat amb les notificacions.
Sí, sembla ser que hi haurà novetats amb les notificacions i amb Android 13 les aplicacions no podran enviar notificacions en mode publicitat quan vulguin.
Doncs haurem d'atorgar permisos i fins i tot permisos de dir doncs aquesta aplicació ens pot enviar notificacions durant una setmana o el que sigui i després cauran, eh?
Sí, bàsicament hi ha aplicacions que ens avassallen amb notificacions.
Doncs fixa't que bé. A més tindrem a la pantalla inicial un nou rellotge configurable. Bé, de fet, opcions que suposem sempre han d'anar a fer una mica de millora. Haurem d'esperar per això encara, Jordi, eh? Encara sí. Li falta l'Android 13.
Oh, i tant.
Suposem que si tot va bé i no hi ha escassetat de xips, potser a mitjans d'any ja surt algun terminal de Google que el porti i a partir d'aquí ja podrem explicar-vos més coses. També us volíem explicar avui, o us volem parlar del Wi-Fi 6E. És possible que algun de vosaltres tingueu algun router, tingueu algun dispositiu a casa que funcioni en Wi-Fi 6E. I ara direu, què diuen aquesta gent? Doncs estem dient que serà legal a l'estat espanyol aquest any que ve. I què vol dir això? Doncs que possiblement tingueu l'aparell a casa, l'estigueu fent anar, però no era legal.
Ni més ni menys. Bàsicament això es referia a emetran l'ús de bandes properes als 6 GHz. Bàsicament són bandes properes a dispositius de baixa potència per a interiors que ara mateix, com diu l'Oriol, no eren legals a Espanya, tot i que s'estan comercialitzant ja aparells a 6 GHz i amb Wi-Fi 6E.
Doncs era legal en altres països, per això es comercialitzava tan lliurement com els Estats Units, però aquí no era legal encara. I algú dirà, i per què volem un Wi-Fi 6? Doncs simplement perquè ja estem col·lapsant el 5, no?
Sí, bàsicament s'està ampliant, diguem que ja tenim una saturació a la banda de 5G del Wi-Fi 6 i per tant per això ha sortit el Wi-Fi 6E. Per oferir-nos una nova banda i més opció d'aparells.
Doncs la idea és aquesta, eh? Tenim tants aparells connectats a casa que primer vam explotar la banda del
2,4, sí.
I quan aquella va estar plena van treure el Wi-Fi 5.
Sí.
I ara el Wi-Fi 5 ja sembla que comença a estar ple i ja traiem el Wi-Fi 6.
Ni més ni menys.
Doncs al final, Jordi, no sabrem com connectar tantes coses, eh?
Sí, se'ns frigirà el cap tantes freqüències.
Anem a parlar també de WhatsApp al programa d'avui. Us volem explicar que WhatsApp està implementant una cerca de negocis propers amb opció de comunicar-se. Sembla que WhatsApp li vol fer una mica la competència a Google Maps i entra per la porta gran, eh?
Sí, bàsicament és una nova funcionalitat que pot ser interessant i la popular aplicació de missatgeria propietat de Meta de Facebook està proposant una nova funció que si porta a terme veurem en futures actualitzacions com podrem buscar empreses del voltant com si fos
el Google Maps,
la versió local.
A més, tindrà la gràcia aquesta, eh? Recordeu que al Google Maps entrem, podem veure l'empresa, ens hi surt el telèfon, l'adreça, com anar-hi, fins i tot opinions, però no un contacte directe. Aquí la gràcia serà doncs que al mateix dispositiu podrem buscar doncs una pizzeria. Ens dirà, pizzeries a prop, tens aquesta, 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 i si vols ja hi pots parlar directament per WhatsApp.
Sí. Per tant, ens hi permetrà comunicar de manera ràpida.
De totes maneres, això no està ni a la versió beta. Això és una prova que estan fent puntualment, a més, crida l'atenció, l'estan fent a São Paulo. I no per a tothom, només per a una sèrie d'usuaris selectes i una sèrie d'empreses selectes que han triat ells. Doncs és una prova, no sabem on anirà, però sembla que al final WhatsApp, el que era una aplicació de missatgeria i que tants anys li vam criticar que només era missatgeria pelada, al final serà més que xarxa social, serà de tot.
Sí, sí, farà de tot.
Doncs esperarem a veure si el survey hi arriba. Abans de parlar de videojocs, que també avui us volem explicar alguna coseta, anem a fer algunes pinzellades breus. La primera, per parlar-vos de Lenovo. Per què? Perquè ha anunciat que ja està preparant la tercera generació del Motorola RAS.
Bàsicament, recordem que Lenovo va comprar la companyia Motorola, que ha passat per moltes mans, i ens oferirà un nou mòbil que tindrà més potència de processament i una millor interfície del dispositiu, i bàsicament renova aquest model que va sortir fa 2 anys ara.
Recordem un telèfon que va cridar l'atenció perquè era plegable, així amb tapa.
Sí, un altre que es va apuntar a la moda.
També us volem explicar un canvi que a vegades ens sembla interessant explicar aquestes coses, té a veure amb els menors, en aquest cas de 18 anys, i és el tema de la restricció per edat que ha arribat a Google Maps i, a més, fa una cosa curiosa, que és impedir compartir la ubicació més de 24 hores.
Sí, aquesta funció té 2 opcions temporals que ens permeten compartir la ubicació durant el temps que l'usuari cregui convenient, des d'una hora fins a que es pot ampliar o reduir fins a un màxim de 24, o fins que l'usuari desactiva l'opció.
Doncs el que passa amb els menors de 18 anys és que només podran activar fins a 24 hores, no podran tindre sempre compartida la ubicació.
Sí.
Em sembla més que correcte i fins i tot s'hauria de poder deshabilitar, perquè això al cap i a la fi està molt bé per quan volem indicar amb algú on som, però a vegades pot portar conductes no apropiades, de seguiment, i més amb menors s'ha de vigilar aquestes coses. Finalment, el que us diem abans, en breu també us ho expliquem, perquè Samsung està començant a dissenyar un mòbil plegable en zig-zag, o sigui, amb 3 pantalles.
Sí, com ha dit l'Oriol al principi del programa, semblarà un mòbil que semblarà un acordeon.
Doncs... Per què? No ho sabem exactament per què, però si amb un mòbil és normal que tenim una pantalla de 6, quan el despleguem podem arribar a 8 o 9 polzades,
o 10 fins i tot,
doncs imagineu si tenim 3.
Segurament per quan despleguem el mòbil la pantalla sigui molt més gran, aquest serà l'objectiu.
Doncs de totes maneres estem parlant de que està fent un disseny, ha registrat una patent, d'aquí a que arribi i falta moltíssim, però és possible en el futur que veguem això, veguem un mòbil, que sigui un mòbil, que quan necessitem més pantalla el puguem obrir una fulla, o si no, com un tríptic, desplegar-lo en 3 i encara serà més gran. Explicats aquests breus, Jordi, parlem una miqueta de videojocs. Comencem parlant de Valve i de bona notícia, com dic sempre. Sempre que veig jo gratis o rebaixes, sempre penso que és bona notícia, no?
Sí, en principi és bones notícies i aquesta setmana en tenim 2. Valve dona inici les rebaixes d'hivern d'Steam i duraran fins al 5 de gener. Això què vol dir? Que trobarem jocs molt més rebaixats de preu.
Jocs, Jordi, dels que hi ha en aquesta botiga, moltíssims, Veiem que estan rebaixats de preu i jocs que tampoc no és que siguin jocs estranys.
Sí, trobarem jocs com l'Horizon Zero Dawn a només 25 euros, el Jurassic World Evolution amb un 30% de descompte i arribarà als 42, i després també tindrem Jedi Fallen Order, Death Stranding, jocs de Star Wars i molts altres. Recordem que Steam és la plataforma on més videojocs trobem per a PC.
Doncs una bona opció per aprofitar-nos. Recordem que aquestes rebaixes duren fins al 5 de gener. Què fa la competència? Doncs el mateix, no, Jordi? Ja que trobem amb aquesta situació de que tenim rebaixes d'Steam, la competència de moure carta.
Sí, també, i evidentment ho ha fet. Diguem que una de les altres tendes de videojocs més populars que hi ha, que és la d'Epic Games, també ha iniciat les rebaixes nadalenques i, a més, en regalarà videojocs, fins a 15.
Ves? Això ens interessa, Jordi. Com funciona això? Una miqueta, si ens ho expliques.
Sí, bàsicament, igual que abans, hem de tindre la plataforma Steam, en aquest cas Epic Games, i diguem que ens ofereix un val de 10 euros per cada joc que comprem. Per tant, aprofitant aquests vals, podrem llavors comprar jocs de manera gratuïta.
Doncs aquí veieu que les rebaixes funcionen de manera diferent, cap cosa que no haguem vist i no estiguem acostumats a veure amb altres botigues d'altres coses. O sigui, són uns vals, per cada compra que fem anem acumulant aquests xecs regals que després podem aconseguir altres videojocs de forma completament gratuïta.
Sí, per tant, si teniu temps aquest Nadal i evidentment podeu jugar, doncs teniu aquesta opció.
Doncs arribat a aquest punt, Jordi, anem a parlar ja dels jocs de la setmana i veiem que aquesta setmana, com que és Nadal, no hi ha hagut grans presentacions. El que sí que podem fer és avançar alguna cosa, no?
Sí, no hem tingut pràcticament ja cap presentació. Diguem que els jocs ja es van presentar fa un mes o dos per poder-los disfrutar aquest Nadal i el que tenim ara, sobretot, és promeses, pròximes estrenes.
Jordi, avui ens portes una pròxima estrena, que és el Rainbow Six.
Sí, Rainbow Six Extractions, un joc que sortirà per a PC, PlayStation 4, la 5 i també totes les Xbox, i a més per la plataforma de Google d'Stadia. Bàsicament és un joc d'acció en primera persona i està basat en ciència-ficció, soldats i forces especials. Està basat en la popular sèrie Tom Clancy's i bàsicament ens ofereix més aventures del mateix. És abans conegut com a Rainbow Six Quarantine, és un videojoc inspirat en un joc d'acció shooter cooperatiu de Outbreak que ens intenta enfrontar amb un paràsit alienígena que ha mutat i que fins que no el coneixíem en missions caòtiques on trobarem molta tensió, acció i totalment impredictibles. Per tant, neix un shooter amb molta acció, ciència-ficció futurista i que segurament serà una de les promeses d'aquest principis d'any, el Rainbow Six Extraction.
Un joc que veiem que ens el portes com a pròxima estrena perquè és imminent, eh?
Sí, sortirà a principis, concretament el 20 de gener del 2022, l'any que ve.
Doncs ja veieu, ens falta 3 o 4 setmanetes i ja el podrem gaudir. Rainbow Six, aquest és el nostre joc d'avui, no dona per a més la secció perquè, com diem, pel que fa a novetats, ja estan totes presentades, les companyies les presenten totes abans de Nadal per fer justament l'agost durant aquestes dates. I amb això arribem ara sí al final del programa d'avui. Jordi, només ens queda el tema del concurs.
Sí, tenim concurs, llancem nova pregunta i per tant ja podreu començar a participar.
Una participació que, com sempre, es fa a través de la web de Coms Online i una pregunta que acostumem a formular-vos aquí i, a més, després ampliem donant-li quatre opcions.
Sí, la pregunta és molt fàcil aquesta vegada i bàsicament us preguntarem per la fira més important que celebra el gener d'informàtica. O que es fa a Las Vegas.
Es fa a Las Vegas i s'hauria de celebrar. És possible que al final ja veurem, però de moment nosaltres preguntem per la fira, una fira que es fa cada any, és una fira mundial, és una fira molt, molt, molt important i es fa a Las Vegas. I em sembla que més pistes no cal donar, eh?
Més pistes no cal donar. Us donem, com sempre, quatre opcions i heu d'escollir la correcta. Una sola participació i podeu guanyar uns 50 euros per comprar com sembla l'any.
Doncs montem aquest concurs i en una estoneta el trobareu ja disponible a la pàgina web de Com sembla l'any. I amb això ara sí, Jordi, posem ja el punt i final al programa d'avui. No tenim més continguts, ja hem dit que era un programa que no era molt dens, així tot ens ho hem passat bé, hem anat explicant cosetes i sempre està bé saber certes curiositats.
Sí, us desitgem bona entrada d'any i ens veiem la setmana que ve.
Doncs fins la setmana que ve, adeu-siau a tothom.
Adeu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.